Cugat, doncs no entren a les cases, diguéssim, quan hi ha gent, eh? Si algun cop ho han fet ha sigut doncs una casualitat, però no és el seu modus operandi. I a més també el que busquen és agafar doncs o robar coses fàcils, eh? Diners, joies, iPads, iPhones, aquest és una mica el seu objectiu. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litzant els veïns de Sant Cugat, que Mossos d'Esquadra ja està a sobre, la policia local ja està a sobre, i esperem que aquesta situació doncs torni a la normalitat ben aviat. De fet, els darrers dies doncs ja es nota, diguéssim, aquesta tranquil·litat doncs a nivell de seguretat.
Partit Popular, bon dia.
Bon dia, només afegir que bé, els veïns de Can Trabal estaven molt preocupats i es van realment vull dir, es van mobilitzar per tal de que hi hagués alguna feta més, inclús s'han demanat que hi hagin o que es posin per prevenir probables o futures situacions, doncs que es posessin càmeres de vigilància. No sé si això serà possible o no serà possible. I realment el que va posar sobre avís no sol els lladres, sinó també els ciutadans que vivien per allà, era la visita de l'helicòpter, oi? Perquè això va causar realment, entre els veïns, va causar realment por, perquè va dir, bueno, què està passant? Perquè era a les 10 i quart de la nit i passava l'helicòpter. Ara bé, ha anat molt bé, perquè amb això sembla ser...
Fa 15 dies que no em consta que hi hagi cap robatori a Collfabà. Ai, a Collfabà, perdó, a Can Trabal.
Però el que t'avui dir és que gràcies a l'helicòpter també aquesta banda que es veu que és del Bano Cossovall, això es va dir ahir.
Això va dir que...
I és important la nacionalitat de les persones que roben?
No,
perquè jo llegeixo moltes vegades diversos mitjans, no vull assenyalar ningú, que si els, per exemple, els lladres són o sud-americans o albano-cosovars, i és important, de veritat, la nacionalitat de les persones que roben?
És que jo ho he dit com un...
Això vostè ho va llegir, no? Entenc, en algun diari, no? En algun mitjà de comunicació. Ho ha pogut ratificar, això?
No estic a Interior.
Doncs...
Vostè que està a Interior
potser estaria bé que...
PSC. Bon dia, senyor Pere Soler.
Molt bon dia, intentarem ser disciplinats. Vam parlar a la tertúlia de la setmana passada del dispositiu, vam parlar també del posicionament que vam tenir els partits. Jo crec que és un posicionament que ha de ser de respecte i evidentment de confiança amb les tasques que s'estan duent a terme per part dels cossos i seguretats de, no només de la Generalitat, sinó també a través de la coordinació amb la policia local. Celebrem doncs que hagi baixat la intensitat de robatoris a zero en una setmana.
Jo he dit que en Trabal,
Bueno, amb aquesta setmana hi han hagut pocs robatoris en funció de lo que s'havia estat donant, no? És obvi que hem de seguir extremant les mesures de seguretat i que s'han de seguir extremant els controls preventius. Però també és obvi que s'ha de donar una informació transparent també a la ciutadania per no crear alarmisme, i s'ha de posar tot en el seu cistell i en el seu just, en la seva justa ponderació de lo que és la criminologia de Sant Cugat, no? O l'índex de victimització de Sant Cugat. Jo no m'agradaria afegir res més, senzillament seguir confiant en que aquests tipus de controls donguin el seu fruit i que es puguin arribar doncs a resoldre aquesta situació, que recordem que no és una situació local, com deia Puigneró, sinó que és una situació a nivell de comercial, és un operatiu a nivell de regió policial de la comarca, bueno, que influeix en tres comarques diferents, i per tant nosaltres estem a l'expectativa del que succeeixi. És lògic, per altra banda, doncs, que els veïns que viuen en zones més aïllades doncs mostrin la seva preocupació i que extremin les seves mesures de seguretat, i que allò que ells creguin que sobresurt de la normalitat ho denunciïn.
Joan Calderón, d'Iniciativa, molt bon dia.
Molt bon dia, i en primer lloc disculpes per l'entrada atropellada.
Triomfal.
I atropellada a l'estudi.
Digues, ja està.
No, home, demanar-li disculpes al moderador, en aquest cas. En segon lloc, ens demanava una valoració de les declaracions de que es van fer ahir, o que de fet són notícia avui. Bé, des d'Iniciativa no podem més que creure aquestes afirmacions i per tant felicitar-nos perquè això sigui així. En qualsevol cas, la propera comissió informativa de seguretat, governança i no sé què més, que ara no sé com queda el cartipàs realment, demanarem al senyor Carol, el nou tinent d'alcalde, que ens faci en comissió informativa un informe exhaustiu de com realment ha anat aquesta operació. En qualsevol cas, totes les valoracions que s'havien de fer del dispositiu ja les vam fer en el seu moment. Entenc que per futures operacions d'aquesta magnitud hi hagi una política de comunicació diferent. No diré quina ha de ser la política perquè no ho sé, però jo crec que s'ha de comunicar d'una altra manera per tal de no alarmar els veïns i veïnes, i per tant, doncs res, que les forces de seguretat facin la seva feina i que continuïn treballant perquè les tres comarques que estan afectades en aquest cas per aquest problema d'ordre públic i de delinqüència, doncs es solucioni, no? I bueno, doncs, respecte a la nacionalitat de qui comet els delictes, jo crec que no és important. El que és important és que hi ha un delicte, i és igual que siguin albano-kosovars, catalans, andalusos o sud-americans.
La CUP, tancarem aquesta ronda inicial.
Sí, bon dia. Bé, jo crec que és una situació que d'entrada es dona el debat aquest etern entre si el que hi ha una exageració en la qüestió de seguretat, la Dolors ha posat sobre la taula l'exemple de l'helicòpter, o si al revés mai n'hi ha prou. El Jordi ha dit que fa 15 dies que a la zona no es roba, i una setmana
a la
zona de Can Trabal, sí. I per tant, en aquest sentit és evident que vull dir que la feina està ben feta i que segurament les mesures que s'han pres són les correctes. Per un altre cantó, sí que és veritat que recordo que la Comissió Informativa de Seguretat a la darrera, el Joan ja va posar sobre la taula l'exemple de l'helicòpter com a una mica d'exageració, i aquests dies jo parant l'orella una mica a gent que venia a dinar o a sopar al Terra Dolça, no sé per què és un tema que sortia, el tema de l'helicòpter, en el sentit d'exageració. Vull dir que a vegades la percepció aquesta de que el pànic que es crea sobre la població és fins i tot, des de la població es percep com a exagerat o com a hòstia, què passa, voleu dir que n'hi ha per tant. Però bé, en tot cas, crec que d'aquí no es pot deduir, no es pot treure la imatge de que Sant Cugat sigui una ciutat insegura o en la qual hi hagi molts robatoris, perquè és evident que no és així. Segurament estem a una de les ciutats amb menys índex de robatoris de, ja no sé ni si de la comarca o del país pràcticament. Per tant, seguir confiant en la feina que s'està fent i esperar que si han marxat de Sant Cugat no hi tornin i que no robin altres llocs.
Algun comentari més?
Sí, no, jo només volia afegir un tema, que és la seguretat té dos components molt importants, que un és les dades i l'altre és la percepció. A vegades tu pots tenir unes molt bones dades de seguretat, però pot haver-hi una percepció d'inseguretat per part del ciutadà, i per tant això ho has de saber gestionar. I pot passar també al revés, pot passar que tu tinguis unes dades no tan bones, les dades reals, però en canvi la gent no se senti segura. Això a vegades passa entre municipis, hi ha municipis d'aquí del voltant de Sant Cugat, doncs, que tenen unes dades de seguretat pitjors que les de Sant Cugat, però en canvi la gent té una percepció de seguretat doncs alta. En el nostre cas les dades són molt bones i normalment la gent té percepció de seguretat, però és veritat que quan passa alguna cosa o quan hi ha dos o tres robatoris, de sobte el fet de que tinguem aquestes dades tan bones ja de seguida crea una alarma, potser també perquè la gent està més connectada, més enxarxada, i de seguida s'ho explica, i bueno, doncs això és una mica el que hem de saber de gestionar. I a vegades, doncs, en el cas de l'helicòpter, doncs, és una mesura que jo sé que gent que hi ha hagut que s'ha alarmat, però també hi ha hagut gent que ho ha agraït. Hi ha hagut gent que ha dit, escolta, dic, mira, si hi ha helicòpter, segur que en aquests moments no...
No s'hauria d'haver explicat que hi hauria un helicòpter en l'airança. Ja sé que s'ha enganxat el lladre, però vaja, després la gent...
Mira, hi ha Mossos d'Esquadra...
Ho dic perquè la gent trucava a la redacció.
Sí, Mossos d'Esquadra, jo com quan he tingut l'alcalde de seguretat, un cop em vaig trobar amb un control a la plaça Can Cadena de Valldoreix, d'aquests espectaculars de Mossos d'Esquadra amb les cintes aquestes de punxes, amb els policies encaputxats i amb unes, bueno, unes furgonetes i unes metralladores que, vaja, i em vaig espantar, ostres, aquí ha passat alguna cosa. Després de seguida vaig trucar al cap de Mossos i em va dir que era aquests operatius que fa Mossos d'Esquadra sense avisar, que són per sorprendre i que intenten, i això ho fan a tot el territori, intenten doncs fer l'efecte sorpresa. Clar, si jo que em dedicava a aquest tema vaig pensar que en aquell moment, ostres, aquí ha passat alguna cosa, vull entendre que la gent quan veu un helicòpter o veu un dispositiu d'aquests doncs, també té sensació, no? Però el que hem d'entendre és que no té, a vegades no té res a veure amb que hi hagi hagut algun fet, A vegades és senzillament control sorpresa que fa Mossos d'Esquadra en aquest sentit, i que no avisa ni el tinent d'alcalde de seguretat.
Però el de l'helicòpter sí que era evident que és perquè hi havia hagut fets, o no?
Sí, clar.
Iniciativa? Bueno, jo voldria insistir en... i evidentment no depèn del govern municipal, perquè en aquest cas és un dispositiu que fa Mossos d'Esquadra, però jo el que sí demanaria és revisar la política de comunicació. Jo sóc igual que el Jordi Puigneró, ha dit que hi havia molta gent que sí se sentia segura, clar, la reacció és més com la del Guim, no? Què passa que hi ha un helicòpter sobrevolant la ciutat a aquestes hores de la nit, no? Una nit que precisament no es caracteritza pel soroll que hi ha a les nits, i un helicòpter a les 10 de la nit entre setmana
a Sant Cugat
és com a mínim causa sorpresa, no? Per tant, jo el que sí demanaria des d'aquí és que revisar la política de comunicació. Això jo crec que és molt important de cara a mantenir tots estar informats del que passa a la ciutat.
Algun comentari més? El PSC critica per unilateral demanar a l'Estat les competències sobre consulta. Senyor Pere Soler, no es desanimi, home. El portaveu del PSC al Parlament, Maurici Lucena, justifica que no s'assumessin a la petició de demanar el traspàs de la competència de convocar referèndums a través de l'article 150.2 de la Constitució espanyola perquè creu que és una petició unilateral, paraules textuals, que no s'ha pactat amb l'executiu espanyol. Els socialistes avisen que no donaran suport a tot allò que no provingui d'un acord entre governs. Això... quan avui es compleixen 10 anys de la frase que va dir Rodríguez Zapatero en un míting a Barcelona. Apoyaré la reforma de l'Estatuto de Catalunya que aprove el Parlamento de Catalunya. Una dècada després ens trobem doncs amb aquesta situació.
Ja han passat 10 anys?
Sí, érem 10 anys més joves tots, o sigui, imagines.
Quina barbaritat.
No té més efemèrides d'aquestes?
No, perquè ha coincidit avui. Escolti.
Perquè, escolti'm...
Segur que fa 10 anys ja han passat moltes altres coses.
No, però...
Podríem demanar l'aniversari del tripartit.
Per l'Espanya Federal i vaja. Jo li cedeixo el torn de paraula perquè parli ara.
Mire, si vol que li digui la veritat, el nostre partit ha dit per activa i per passiva que el que desitja és poder fer, realitzar la consulta. Però una consulta, tal com ho diem, legal i acordada. Què significa això? Que demanar d'una manera unilateral el traspàs de la competència, sabent que a l'altra banda, en aquests moments, doncs, ja sabem quina serà la resposta, doncs, ho entenem com una mesura un xic precipitada. També ho entenem amb un altre aspecte, perquè nosaltres sortim de participar en una conferència del socialisme espanyol i ens ha durat un dia l'alegria, no?, en aquest sentit.
Per què?
No, perquè...
Per què? Què ha passat?
No, precisament per això, no? Perquè a la que respirem una miqueta i diem, tindrem dos o tres dies, bueno, ja sembla ser que hi hagin forces polítiques doncs que tinguin cert interès en posar contra les cordes el PSC en aquest sentit. En tot cas, nosaltres seguim insistint que estem pel dret a decidir, que el que volem és que es pugui realitzar una consulta legal i acordada. Què vol dir? Que si nosaltres instem a través d'una demanda del Parlament de Catalunya la modificació o el traspàs de la competència a partir de l'article 150.3, punt 2, home, és un acord que prenem de manera unilateral, ho torno a dir, i que per tant no hi ha cap tipus de negociació en aquest sentit. L'altre dia sentíem el president Mas, que deia que diàleg n'hi havia, ho deia, que diàleg n'hi havia amb el president Rajoy. Bueno, si realment aquest ha de ser el camí per poder demanar la consulta, treballem-ho abans. És el que nosaltres estem dient. Legal i acordada significa que acordem quin és el camí a seguir, i de manera legal vol dir que a l'Estat ens pugui reconèixer aquest tipus de consulta. No és negar la voluntat de continuar o de tirar endavant cap a una consulta. Li podria vestir de moltes maneres, però en definitiva jo crec que en resum és això. I de les paraules del Zapatero, jo crec que 10 anys ja han demostrat han demostrat molts compromisos no adquirits amb eleccions, però no per part del Partit Socialista, sinó per part de tots els partits que han governat i que s'han presentat a les eleccions. Aquesta és flagrant perquè ho va dir en un Palau Sant Jordi, ho va dir ple, jo estava allà, inclús m'ho vaig arribar a creure i tot, i per tant sí que vam fer, fruit de tot allò, es va fer un camí i el poble de Catalunya va poder refrendar un estatut. No el que va sortir del Parlament de Catalunya, però un estatut que d'alguna manera culminava algunes de les aspiracions del nostre poble.
Convergència i Unió.
Clar, jo és que avui he de ser una mica dolent amb el PSC, perquè...
Només avui.
Intentaré ser com a mínim amb les paraules formal. A veure, deixin d'enganyar la gent.
O sigui, diguin collons, que formal.
Diguin clarament que volen votar que no. És que clar, al final el Consell Nacional...
Això no té res a veure amb votar que no, eh? No. Vostè
diguin,
sí que deixi d'enganyar la gent.
No, diguin que no volen...
Quina és la decisió sobre la consulta?
Escolti. O diguin...
Els que estan enganyant
home,
són vostè amb això.
Ha parlat molta estona.
Vostè també ha parlat molta estona amb el tema de la policia.
Llavors, senyor Puigneró.
Escolti, i diguin clarament que no volen fer la consulta, que volen votar que no estan a favor d'aquest procés, perquè al final, escolti, el que vam fer i el Parlament de Catalunya va ser precisament demanar permís. O sigui, intentar acordar una fórmula perquè es pugui celebrar la consulta. I quina és aquesta fórmula? La fórmula és que es traspassin la competència. Exactament el mateix que ha fet Escòcia. Sap allò que vostès diuen? Segueixin el model d'Escòcia, segueixin el model escocès. Què han fet el model escocès?
No digui mentides perquè no és així.
És així.
Eh? No, està faltant la veritat.
El senyor Cameron...
Escòcia no va anar d'aquesta manera, sinó que abans de demanar la competència es van establir unes converses i van acordar, el govern britànic amb el govern escocès, van acordar com s'havia de fer. I el govern britànic va donar el suport perquè el govern escocès pogués demanar l'altre traspàs de la competència.
Gràcies, senyor Puigneró, per l'aclariment. Però, en tot cas, aquesta és la manera que vam trobar ahir en el Parlament de Catalunya, que és demanar a l'Estat que ens transfereixi aquesta competència, a veure què ens dirà. Escolti, això és també voler arribar a acords.
És legítim.
Sí, és voler arribar a acords, també. Busquem la manera. No és,
breument,
hem de fer la consulta.
Breument.
Estaria d'acord amb vostè si ara de sota haguéssim dit fem la consulta, peti qui peti. No, anem a buscar les maneres per fer-la. Per fer-la legal i acordada. I aquesta és una, i vostès s'han despenjat.
Breument.
I en segon lloc, molt breument.
Si us plau.
10 anys d'una frase que jo crec que passarà a la història de la política, però també cal recordar que després d'allò va haver-hi un estatut que va aprovar el Parlament de Catalunya, que va ser aprovat pel Congrés de Diputats i, per tant, per la sobirania del poble espanyol, que va ser referendat en referèndum pel poble de Catalunya i que va haver-hi uns senyors que estan aquí a la manera, que és el Partit Popular, que se'l van carregar.
Partit Popular, doncs. Es van carregar l'Estatut, vostès?
No. I jo, de veritat, sobre aquest debat, és que ja no com a partit sinó com a persona estic una mica cansat d'aquest debat, sap? Estem parlant de fa 10 anys i escoltem, mirem endavant, estem avui, han passat 10 anys, jo soc 10 anys més vella, recordo perfectament lo de l'Estatut, ho recordo perfectament perquè tenia ja una certa edat, i escolti'm, i ara s'estan a veure si vostès diuen i no diuen i que si el dret a decidir, que si no el dret a decidir i que si demanem la competència i si no demanem la competència i llavors arribes a Parlament i de l'únic que es parla és això. Escolti, senyors, quan governarem aquí? Perquè ja està... Home, no!
Ja governem.
Home, sí! Governen, però no exerceixen, perquè escolti'm, en el temps que portem de govern de Convergència i Unió només s'ha aprovat una llei i de segon grau, escolti'm, no. No, senyor Puigneró, per favor, els catalans volem una altra cosa. És que jo li dic, com a ciutadana, ja no li dic ni com a política, ni com a partit polític, ni res. Tip en estic del dret a decidir, escolti.
Ha quedat clar. Iniciativa.
Bé, com sabeu, Iniciativa està com a mínim en les negociacions d'arribar a un acord amb aquesta resolució de portar una proposta al Congrés dels Diputats per tal que es cedeixi aquesta competència mitjançant l'article 150.2, article que demostra que la consulta via constitucional és possible. Consulta referèndum és possible, perquè aquest és l'article que es fa servir per, en aquest cas, aprovar un referèndum pel poble de Catalunya a l'Estatut de Catalunya.
De fet, se'n va fer servir un altre, que és el que l'Estat autoritza. O sigui, hi ha un article anterior que l'Estat pot autoritzar a fer una consulta.
150.1.
no caldria ni fer que ens traspassin la competència.
Correcte.
Per tant, ja...
Per tant, a més, jo crec que és la via adequada. El Parlament, amb un ampli consens, que lamentablement una de les forces polítiques que entenem que hauria de ser-hi, que és el PSC, que és, és una resolució doncs, això, que demanen al Congrés, tots els diputats i diputades catalanes, a demanar, volem exercir aquest dret i al final demostrar que no és una qüestió jurídica, sinó és una qüestió política, perquè la majoria absoluta del Partit Popular què farà? Rebutjar això. Per tant, l'argument que jurídicament no és possible queda rebatut de ple i, per tant, es demostra que realment és una qüestió de voluntat política. Dit això, jo vull animar els amics del PSC a que no es desmarquin. Jo tinc la sensació que moltes vegades el PSC, i jo entenc que el PSC és un partit, el PSC, federalista, i que es creu realment el dret a decidir, però dins del PSOE es troba molt sol. I les imatges d'aquest cap de setmana que el Pere Soler s'ha referit a... però que es referia a aquesta convenció del PSC, del PSOE aquest cap de setmana i com... i ara em perdonaràs, Pere? Però...
No.
Sí, però quan Mourinho ha parlat d'una conspiració mundial perquè es treguin temes per confabular en contra del PSC, no? Com aquesta resolució, jo crec que el que el PSC ha de fer és estar a la banda d'intentar exercir aquesta democràcia mitjançant una consulta, un referèndum, el que sigui, i a més estan seguint les passes legals, que és precisament el que demanava el PSC per donar suport a aquesta consulta. No s'està demanant res fora de la llei, s'està demanant anar al Congrés i demanar aquesta competència. Per tant, jo no entenc per què el PSC no es pot posicionar amb aquesta resolució. No ho entenc, perquè no es demana res il·legal ni es demana no esgotar totes les vies possibles per tal de poder exercir aquest dret.
La CUP?
Sí. Una prèvia, sense que serveixi de precedent, com a ciutadà estic bastant d'acord amb el que deia la Dolors, en el sentit que és un tema que ja cansa, però segurament en el sentit contrari.
Ha dit com a ciutadà, no ha volgut dir com
això, la CUP,
no cansa, cas que el titular fos
em la CUP, que sent, s'entén. Em cansa en el sentit contrari precisament el d'ella, o sigui, crec que comença a ser hora de tirar pel dret. Ja. I segurament el que es va fer el Parlament és tenir ganes de que es passin coses ja. Jo crec que és evident que el PSC hauria d'estar a la banda dels que hem anat en aquest cas a portar aquesta petició, dels que volem portar aquesta petició al govern de l'Estat espanyol, en aquest cas fent servir aquest article de la Constitució espanyola. També és més que evident la resposta que ens donaran. Per tant, sí que crec que en aquest sentit el PSC fa una mica de trampa perquè saben la resposta que ens donaran i saben i bàsicament perquè ho han dit per activa i per passiva. Al mateix temps que el cap de setmana aquest que el PSOE ha fet la convenció aquesta, em sembla que el Rajoy també va dir que no hi ha res a parlar, vull dir que per tant
inclús no hi ha res a dialogar,
vull dir que no tenim massa.
Si ho sabeu, per què ho presenteu? És que jo no ho entenc
això, mira, això també ho pregunto jo a vegades,
que me faig
però en tot cas, però bueno, segurament és perquè no ens diguin després que no hem esgotat totes les vies, i però que això també per l'altra banda té el risc de que a tots plegats ens acabi saturant el tema, que potser és el que busca algú, vés a saber.
Jo ja estic saturada,
però en tot cas i respecte a lo dels 10 anys del Zapatero, jo crec que mira, una cosa s'ha d'agrair en el Zapatero, el govern de l'Aznar i la majoria absoluta, i el fet de que, sempre ho dic, i el fet de que el PP portés l'Estatut al Constitucional, jo crec que allà va començar tot, i a vegades estem avui en aquesta situació dolorosa perquè allà va començar tot, i allò va ser una màquina segurament de començar a fer independentistes, i per tant, si avui estem aquí no és perquè sí.
En el fons els hem d'agrair.
Sí.
De res. Bé,
jo em torno a reiterar, i potser a vegades és allò de dir no hi ha més sort que aquell que aquí no vol escoltar. El posicionament del PSC és que està per la consulta, està pel dret a decidir el poble de Catalunya. En el moment, hi ha veus dins del PSC doncs que en el moment que s'encetés o que s'acordés aquesta consulta hi haurien veus que estarien a ningú se li escapa, veus favorables a la independència, i veus contràries que no, el posicionament com a partit doncs ja s'establirà en el moment que hi hagi data i es comencin a posicionar la campanya. Nosaltres el que treballarem és perquè es pugui haver-hi la consulta i que la gent pugui pugui fer campanya a favor del sí, a favor del no, a favor de l'abstenció, a favor del no votar no, perquè considero que no és democràtic. Aleshores, els tempos són importants. Si nosaltres haguéssim intentat, com a govern, com a Parlament, haguéssim intentat obrir aquesta porta de la cessió de la competència a partir de l'article 150.2, o a partir de la competència de la cessió de l'article del 150.1, si ho haguéssim intentat, si haguéssim intentat converses, de dir, escolta, ens fem una comissió bilateral, Parlament, govern de la Generalitat, amb el govern de l'Estat, per desllorigar, perquè de fet això és una porta, no? Per obrir aquesta porta, haguéssim treballat com ha fet Escòcia, i que abans de comentar el senyor Puigneró, escolti, sí, com ho hem de fer? Doncs mira, a través de l'article 150. Això és acordar un sistema, acordar un mètode, acordar. Estem d'acord que a l'altra banda no hi ha recepció. En aquests moments sembla ser que no hi ha recepció, però quan al mateix moment el senyor Mas des d'Israel, i torno a repetir, està dient que amb el senyor Rajoy hi ha diàleg i que s'està dialogant, potser no amb la intensitat que s'hauria de dialogar, però bueno, escolti'm, doncs fem-ho d'aquesta manera. El PSC no és que es despengi, el PSC és que entén que abans de fer la sol·licitud del traspàs de les competències hi hauria d'haver hagut una negociació per tirar endavant. Jo entenc que, vistes en fora, tirar pel dret, en aquest cas, que totes les forces que estan pel dret a decidir donin suport a la demanda del traspàs de la competència a partir de l'article 150.2, potser seria una visualització de que anem tots a una, però anem cap allà. Vull repetir, jo crec que els passos s'haurien de fer al revés. I després deia, i ja per acabar, no és una confabulació contra el PSC, és evident.
Breument, sisplau,
és evident, nosaltres estem intentant, entre tots els partits, estem intentant treure aquest país endavant. Però sembla mentida que on més es posa l'accent moltes vegades en els mitjans de comunicació és en aquesta fractura que hi ha entre el PSC i el PSOE, i entre el dret i el PSC i tot això. És on sembla que es vol posar el dit a la nafra.
Algun comentari més?
Sí, jo, molt ràpid. Sabeu el llibre aquest del Víctor Alexandre, que es diu La paraula contra el mur? Doncs, escolti, aquest és un exemple clar del que està passant. O sigui, hi ha uns que volem dialogar, que volem posar propostes sobre la taula, que volem buscar alguna manera de poder, doncs, que la voluntat del poble de Catalunya, expressada democràticament a les urnes, que ha estat majoritàriament, amb l'excepció del Partit Popular i Ciutadans, que volen fer una consulta, buscar la forma com fer-ho. Jo pregunto al PSC quines fórmules està buscant, o sigui, què està fent el PSC, quins passos està fent perquè això sigui possible. La resta de partits ens hem mogut, hem dit, escolta, anem a provar amb el 150.2, perquè sabem que la primera via, la de que l'Estat autoritzi un referèndum, ja veiem que això és impossible. I per tant, dir que aquest és l'escenari que tenim en aquests moments. Tenim a davant un sort, que és el senyor Rajoy, un sort, i un grup de gent, de bona gent crec, que intentem posar sobre la taula temes i aquest senyor es nega a dialogar. Per tant, diguin, senyor Soler, que vostès estan a favor de la consulta, què pensen fer o què volen fer perquè es pugui celebrar aquesta consulta, perquè...
Breument. Iniciativa m'havia donat un tot de paraula, després el Partit Popular.
No, jo, d'alguna manera, per posar un element de reflexió sobre la taula, no? Què és el que té més força democràtica a l'hora de demanar aquesta consulta? Unes negociacions entre governs o un acord del Parlament ampli que demani la cessió d'aquesta competència? Democràticament, jo crec que és bastant clar que el que té més legitimitat és que el Parlament, amb un acord ampli, aprovi això. No unes negociacions que em trobo d'amagat perquè no volem que hi hagi... Això no és democràcia. Democràticament, independentment de que hi hagi diàleg o no, democràticament el que té més força democràtica és que hi hagi un acord del Parlament i es porti al Congrés i es demani al Congrés en seu parlamentària que els parlamentaris catalans i les parlamentàries catalanes volen portar a Catalunya l'exercici del dret a decidir i després que ho rebutgin. Això, però que hi ha una via legal per fer-ho.
Espero que això no plantegi el Duran i Lleida allà, però...
Partit Popular, que m'havia donat un torn de paraula al senyor
Domènech.
Sí, Domènech.
Només per contestar al senyor Puigneró, que ha fet un comentari sobre un llibre d'un autor, que no mereix cap credibilitat després d'haver llegit l'última columna que va fer en el Cugat.cat. Això per començar. I segon, va dir, tenim a davant un sort, que és el senyor Rajoy, i enfront una sèrie de bones persones. Escolti'm, les bones persones estan a tot arreu, només això.
PSC, molt breument, que vull fer un altre tema, sí, abans de marxar.
Començo al revés, començo contestant al Joan. No, la democràcia, ja parlem de sobiranisme, la democràcia sobirana rau en el Parlament, és obvi. I això ningú nega. Jo abans, quan he parlat, per això li deia, que no sé si m'ha escoltat, jo abans li deia, a través d'una comissió bilateral entre el Parlament, Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat, per veure quin ha de ser el camí. I no dic que la solució final pugui ser la demanda del traspàs de la competència a partir de l'article 150. No dic que aquesta no pugui ser la solució final, però quan anem a Madrid a presentar-ho, a Madrid, a les Corts Generals o al Govern, tinguem la feina feta, perquè d'aquesta manera el que estem fent ara, en aquests moments ja sabem que ens diran que no, de la manera que ho estem plantejant. Jo només demano posem-hi suavitzant a l'assumpte abans de portar una cosa a porta freda. A nivell comercial sempre és molt millor fer un treball previ que no pas picar la porta a porta freda. I després, molt breument, què ha fet el PSC? Pues el PSC ha modificat el full de ruta del PSOE en aquests moments. Fa un any enrere no es parlava d'un estat federal ni d'una modificació de la Constitució, i això és fruit i treball del PSC en els òrgans interns del PSOE i fruit i treball del PSC a través de la seva demanda de la reforma de la Constitució i avançar cap a un estat federal. Això és el que està fent el PSC. No només treballa per la consulta, cosa que vostès, en comptes de treballar per la consulta, haurien de també de treballar una mica més pel país.
Escolti, senyor Quimpros, que si em servirà per introduir el tema. Vostè li hauria dit gàngster a Rato i hauria ensenyat la sandàlia a l'expresident de Bankia? Va, i si els demanaré una opinió de l'episodi, que queden 10 minuts.
Sandàlia no, perquè no em porto. No.
Va, la sabata o el calçat.
No, va ensenyar una sandàlia.
Sí, però... Vostè no sé amb què aniria, però vaja, li hauria ensenyat el seu calçat i li hauria dit...
No, vull dir, més enllà del debat que ha generat tot plegat, dic que... A mi personalment em sembla molt, molt correcte el que va fer el David Fernández de la comissió d'investigació aquesta. Estem parlant de comissions d'investigació, abans ho comentàvem, en la qual la gent que hi va, o sigui, no diu res, que és una vergonya, van allà a passejar-se. I jo, vaja, és que la pregunta és per què es fan si vas allà a no dir res ni a donar explicacions ni, i per tant davant d'això a no contestar cap pregunta de les que et fan, ja no les que fa el David, les que fa ningú, contesten alguna pregunta? Perquè em sembla que no contesten res després de tot el que han fet, i s'ha demostrat que han fet. Per tant, és evident que la sandàlia era una metàfora més que evident de la situació, i qui ho ha volgut entendre ho ha entès, i jo crec que ho ha entès molta gent, i qui no ho ha volgut entendre doncs no ho ha entès i es fa servir paraules com guardar les formes o bona educació, o dir-li que és un batassuna, etc. Per tant, vaja, tot el meu suport.
Home,
i...
Home, ahir va haver-hi un tuit d'un periodista que es diu Alejandro Vara a les xarxes, que va engegar un debat.
Bueno.
Esa buena gente que emigró a Cataluña y le salen ahora sus hijos con apellidos Enez, parlo de David Fernández, tontos de la estelada, como el de la zapatilla mugrienta. Només dic això.
Pues demostra que hi ha gent que no entén res.
Sí, hi ha gent que no entén res. A veure, jo crec que el senyor David Fernández doncs, va aconseguir el seu propòsit, i és que avui i ahir doncs, tothom en parlés, ensenyant la sabata. Jo ensenyar una sabata, la veritat, sembla també una metàfora, i no tinc res en contra en aquest sentit. Hi ha gent que ensenya altres coses també, hi ha gent que aixeca uns papers, hi ha gent que porta unes samarretes, i bueno, es fa, doncs entenc, mentre sigui allò una cosa simbòlica tant en tant i que no sigui, una pràctica habitual, doncs mira, no tinc res en contra. Jo potser sí que sóc més curós a vegades, i crec que en el vocabulari que utilitzem tant els regidors com els parlamentaris, doncs ser una mica més respectuosos, es poden dir les coses igual de contundent com ho va dir el senyor David Fernández, però potser dites amb una mica més de respecte.
Partit Popular.
A veure, jo ho vaig veure en viu i directe.
Perquè estaves allà o...
El 324,
no?
Entenc,
sí,
vaja.
Sí, perquè normalment segueixo que en el Parlament, i després vaig veure ahir les tertúlies que a posteriori es van fer. A veure, el senyor David Fernández és un diputat. Al meu entendre, en seu parlamentària, els diputats tenen que tindre un comportament. Jo no vull parlar ni del fet d'ensenyar la sandàlia, que ja sé que feia referència amb aquell iraquí que crec que li volia tirar una...
No, li va llançar,
periodista. I va anar a presó, si no tinc mal entès.
Bueno, perquè el significat és diferent, eh? També. El significat cultural de llançar una sabatilla en el món islàmic és molt diferent del d'aquí.
Bueno, però això és el que va voler també fer referència, suposo, el senyor Fernández, sí, sí, ensenyant aquella sandàlia, perquè hagués pogut ensenyar una sabata, però va ensenyar la sandàlia que porten els iranis. Vale. Jo, el que, des del nostre punt de vista, és en seu parlamentària, i els diputats es tenen que comportar, per un motiu, per menys se'ls ha retirat la paraula.
Sí, per
parlar en el Congrés dels Diputats.
Per parlar en català.
En el Congrés dels Diputats, a Madrid, per menys se'ls ha retirat la paraula. Uh-huh. I ahir l'únic que se li va dir, i amb això m'estic fent autocrítica, perquè la presidenta de la mesa era, no, era la senyora Dolors, sí, sí, Montserrat, l'únic que li va dir, senyor Fernández, se li acaba el temps. És l'únic que va dir. Jo, francament, tothom es mereix un respecte. Que per això ja hi ha la justícia, que el senyor Ratop sembla que ja està imputat, que em sembla que té que anar a declarar, que els jutges... Bueno, ja veurem el que passarà, no? Però...
Sí, sí, ja veurem.
Exacte, sí, sí, estic d'acord. Però jo crec que el senyor David Fernández ahir es tenia que haver comportat com a diputat. Si no, és que es perden totes les autoritats, ho sento. El principi d'autoritat no està bé.
PSC.
Jo vull començar amb el que apuntava el Guim, que és la utilitat de les comissions d'investigació que es munten al Parlament. No es poden demanar responsabilitats judicials, perquè per això hi ha la justícia, però sí que són judicis públics paral·lels i que en tot cas el que sí que es poden demanar són responsabilitats polítiques. En aquests cas, aquestes persones doncs, no ostentaven responsabilitats polítiques, però potser ens hauríem de plantejar tot com fer-ho perquè realment la gent, la ciutadania, percebi que aquestes comissions, més enllà de donar bones paraules i uns fer-se, és com un pim-pom, no? Uns fer-se, no fan autocrítica i els altres doncs, disparen, doncs, aquí no s'arriba, disparant verbalment, doncs no s'arriben a lloc. Per tant, no sé com, però jo crec que les comissions d'investigació s'hauria de preveure algun tipus de responsabilitat o algun tipus de... hauria de donar algun tipus de fruit que la ciutadania percebés. Les formes. El senyor David Fernández, jo, molt breument, jo no seré qui plantegi les formes, jo crec que les persones es comporten... cadascú com creu que s'ha de comportar en cada moment, i així ho entenc que també tothom correspon a una manera de ser, però uns tiren la sabatilla i uns altres porten el coll de color blanc i la camisa de color blava, o porten un ús de la corbata que sembla que porta una lajarita
que no la va tirar,
no, és igual, ensenyar-la, és a dir, les formes són importants i tot es deu a partir del moviment polític en el qual pertanyes, per tant tothom s'identifica amb una manera de parlar. El respecte, sí, el respecte, però jo crec que ens hem de començar a posar una mica, nosaltres mateixos que ens dediquem al tema públic, ens hauríem de començar a dir, parlem correctament, però parlem que la gent ens entengui, que moltes vegades es parlen a les comissions o es parlen en el Parlament i no sap de què s'està parlant la ciutadania, no sap de què s'està parlant, com allò de un despido diferido i tot allò.
Joan Calderón, d'Iniciativa.
Bé, jo crec que ha arribat el moment, i en aquest cas jo crec que el David Fernández ho va fer molt bé.
Vostè ho hauria fet?
Jo no ho hagués fet, però entenc que es faci i no tinc cap problema. És més, una contundència en les paraules, que jo crec que és molt important, i en les formes, doncs també, no? O sigui, aquesta comissió d'investigació del Parlament estan passant un seguit de responsables de caixes que han practicat formes molt més, no sé com dir-ho, per les quals han enganyat a clients, han timat un munt de gent i s'han posat a la butxaca un munt de diners enganyant a la ciutadania. Jo crec que això és intolerable i ha arribat el moment de dir-los el nom del porc, per dir-ho d'alguna manera. En aquest cas el nostre diputat Vendrell en el seu moment els va dir xoriços de coll blanc, ell va dir, el senyor Fernández els va qualificar de que es posessin un mirall, per exemple, aquella em va agradar més, la del mirall i la humertà em va agradar molt més. Mm-hmm. I ahir pues, els hi van dir gangsters, doncs sí, és que ha estat un escàndol que ha passat a aquest país.
I pirates, i ens trobem a l'infern.
10 segons.
Més que res per contestar la Dolors i el comportament d'un diputat, jo crec que en aquest cas clar, és una visió segurament des d'algú que està a la CUP, eh? Però jo crec que va ser un exemple de comportament d'algú que ve a enriure-se'n a la cara després de tot el que ha fet, i per tant jo crec que no se li pot retreure exemple de, o dir que així no es pot comportar un diputat, perquè...
No es pot comportar així,
bueno, jo crec veritat. Que d'entrada en cap moment va haver-hi sensació de violència, és més, ho va fer des d'una tranquil·litat absoluta. I repeteixo, ho ha dit el Joan, o sigui, quan algú, després de tot el que ha fet i després d'exercir violència, perquè això sí que és violència sobre un munt de gent, deixant-la, entre altres coses, al carrer i de casa seva, i enganyant-la amb tot el tema de
Bànquia... És que ho reduïm tot amb una persona.
Perdona, no.
Perdona.
Bueno, és la que estava allà, eh? I era el màxim responsable en el seu moment.
No, però és que hi havia molta més gent que...
Bueno, però...
El cap de turc és aquest, sí.
Pere Soler, dos segons.
Dos segons, no oblidem que la política és gestió i governança, però també és estètica i també és escenificació.
Moltes gràcies als cinc. Avui m'acomiado recordant que a 7:45 del vespre al Centre Cultural Albor de Barcelona es presenta el llibre i documental sobre Ramon Barnils, ho dic perquè estem en l'estudi que porta el seu nom. Així que, ja ho saben, avui cita a Barcelona, i a vostès moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Bon dia, gràcies.